Molt bona tarda avui a l'Ofici de Viure. Com acceptar les arrugues?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Va escriure Simone de Beauvoir que les arrugues de la pell són allò indescriptible que ve de l'ànima. Les arrugues, com els cabells blancs, són un dels canvis físics que patim els éssers com a conseqüència de tenir ja una certa edat. Envellim perquè ens oxidem. Però s'ha d'envellir amb naturalitat, aprofitar aquelles coses que ens ajudin a endarrerir-ho, però no a lluitar-hi en contra. Si tenim 60 anys, és evident que no podem estar com els 20. Alexander Leaf, metge de Harvard, va recórrer el món buscant el secret de la salut i la longevitat. Va visitar comunitats del sud de Rússia, el nord del Pakistan i les muntanyes dels Andes a l'Equador, perquè allà hi havia persones que vivien fins als 80 i 90 anys, en condicions de dinamisme i vitalitat. Leaf va descobrir que una de les característiques comunes d'aquestes persones era la seva actitud davant de l'envelliment, de la qual ens ocuparem avui a l'Ofici de Viure, l'actitud davant de l'envelliment. En aquestes societats, el fet d'envellir significa millorar. Veneraven els ancians plens de vida pel seu coneixement, la seva vitalitat física, la seva presència personal, tenien la saviesa de l'experiència i la biologia de la joventut. I com que els veneraven, vivien més anys. Avui a l'Ofici de Viure, com acceptar les arrugues.
Albert Schweitzer. Els anys arruguen la pell, però renunciar a l'entusiasme arruga l'ànima.
Jo penso que acceptar les arrugues està absolutament en el marc del fet d'acceptar-se un mateix, una mateixa, amb el complet, no? Acceptar les arrugues vol dir acceptar la vida que has tingut en el passat, acceptar com ets, tant si portes uns quilos de més, o com si t'agradaria ser més alta, o t'agradaria treballar en un altre lloc i encara no has trobat la teva oportunitat. Les arrugues formen una part més, una impremta que deixen els anys, i la gesticulació, i tot en conjunt, penso que un bon exercici d'autoestima és acceptar-se.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure, com acceptar les arrugues, amb Míriam Sobirana, professora de meditació, coordinadora de Brahma Kumaris, i també amb el doctor Salvador Massip, investigador en genètica. Demà, a l'Ofici de Viure, la por del futur. Tot allò que ens frena de fer la por del futur. Com superar aquesta por del futur? Això serà demà. Recordo també als oients de l'Ofici de Viure que si es volen descarregar qualsevol dels programes de la temporada passada, poden anar a catradio.cat, on trobaran a l'apartat de l'Ofici de Viure tots els programes que es van emetre en la primera temporada, la temporada anterior.
Vist darrerament les fotografies de Clàudia Cardinale, tot un mite de...
Norbert Bilbeny, filòsof.
Els anys 50, 60. I si ens hi fixem, té les mans molt, molt arrugades. És de les primeres parts de la superfície del nostre cos que envelleixen i que són com el senyal infal·lible que ens fan grans les arrugues de les mans. I això ja no es veu tant, però també la superfície de les natges, no?, de les persones. Són els dos punts del cos que més ràpidament mostren el pas del temps. Però la mirada de Clàudia Cardinale continua sent tan bonica, tan atractiva, tan interessant, o més, potser, que quan era més jove. encara és més sàvia, és més madura, no? I si mostra alegria, una contentor, segur que està més motivada i més arrelada que l'alegria diàfana, però més ingènua i de vegades passatgera, sense massa base de gent molt més jove que ella, no? La mirada no envelleix, això és fonamental.
Un minut i arribarem a un quart de nou del vespre a l'Ofici de Viure. Míriam Sobirana, ben retrobada. Molt bon vespre.
Bon vespre.
Ben retrobada també a la Begoña Román. Begoña, benvinguda. Com estem? La Begoña, recordem que és professora de Filosofia de la Universitat de Barcelona i avui ens acompanya, també com hem dit, Salvador Massip, el doctor Massip. Benvingut.
Hola,
Salvador Massip ha passat 9 anys investigant sobre càncer, radicals d'oxigen i envelliment celular al Departament de Ciències Oncològiques de l'Hospital Mount Sinai de Nova York i actualment treballa al Departament de Bioquímica a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, a la qual tornarà ben aviat quan acabi les seves vacances a Catalunya. Eh? Vostè és fill de Blanes.
Sí, soc de Blanes, però porto més de 10 anys fora ara en aquest moment. Sí.
Parlarem de l'envelliment, de per què envellim també amb el doctor Massip. Bé, i com acceptar les arrugues? Bé, comencem per qui anant al gra, Míriam Sobirana.
A veure, jo crec que hi ha diferents tipus d'arrugues. Hi ha unes arrugues que són molt maques, que són les de l'envelliment, que ens mostren que ens... el pas del temps, la maduresa que anem adquirint, i jo crec que no hem d'anar en contra d'aquestes arrugues, sinó acceptar-les d'acord i entenent que, de fet, la imatge exterior, el que realment compta és, el que dic jo, és la mirada, vull dir, la mirada d'una persona gran que té una mirada plena de saviesa quan realment s'ha curtit la vida, per dir-ho d'una manera, doncs ens diu moltes coses. Aleshores, quan mirem més enllà de la pell i anem a la profunditat de l'ésser, doncs les arrugues és una cosa com superficial. Ara, jo crec que hi ha algunes arrugues que ens indiquen que no estem bé de salut, que ens falta aigua, o que estem molt estressats, o que hi ha algun òrgan del cos que no va bé, i això doncs es veu sobretot a les arrugues de la cara. I aquestes arrugues jo crec que són un senyal que ens estan dient que alguna cosa hem de millorar, que ens hem de revisar. Quan estem molt preocupats, per exemple, doncs que arruguem la cara, no? Perquè estem tenint molts pensaments negatius o molts pensaments de preocupació. I tot això és com un envelliment abans d'hora, perquè pensem negativament i estem malgastant la nostra energia vital amb el pensament negatiu. Aleshores, jo crec que l'acceptació de les arrugues ve d'una revisió interior i d'un acceptar-se un mateix, tal com és, i veure que la bellesa és tot un conjunt de coses, les virtuts, les qualitats, els talents, i que si estic còmode amb mi mateix, estaré còmode també amb el meu cos.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Si teniu dubtes o aportacions, seran molt benvingudes, com sempre, en aquesta nova temporada de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, viure@catradio.cat, o bé podeu anar a catradio.cat/en directe, on podeu publicar la vostra opinió. Bé, i què diu la nostra filòsofa sobre la nostra relació amb el pas del temps? Com influeix en el fet que no sapiguem acceptar aquestes evidències?
Doncs jo diria, primera, que influeix en el llenguatge. No li diuen arrugues, li diuen línies d'expressió. De manera que no li diuen a algú per no tenir arrugues, no, per no tenir línies d'expressió. I la contrapart, que és ser inexpressius, algunes tècniques aconsegueixen de botox, aconsegueixen treure-li expressió. Hi ha moltes actrius maquíssimes que al posar-se aquest botox no expressen absolutament res amb la seva cara i han perdut el mirall de l'ànima al perdre les línies d'expressió. Per tant, tema de llenguatge. I segona, jo crec que hi ha un rebuig a allò que sigui donat per la naturalesa. Tenim una lectura de la tècnica com alliberament de tot allò que sigui donat, i creure que també podem vèncer el temps, i a la llei de la gravitació universal és, bueno, crec que part de la tècnica i de la ciència es legitima en això, en posar fre a la tirania de certes lleis, però al final tot cau i tot passa, i forma part de certa saviesa que no vingui abans d'hora però tampoc negar-se, perquè genera una actitud vital molt, entre cometes, antinatural, i per tant genera mala vida.
Ja està d'acord el doctor Massip?
Sí, sobretot perquè una de les coses que hem de tenir en compte és que avui en dia la ciència no està en condicions de donar-nos cap solució al tema de l'envelliment. No dic que en un futur, que és una de les coses que, un dels temes que estudio, no siguem capaços de frenar l'envelliment d'alguna manera, però actualment, a part de les tècniques del botox que parlaves o d'algunes tècniques de cirurgia, no hi ha, que són bàsicament cosmètiques, no hi ha res que pugui afectar o pugui controlar l'envelliment a nivell celular.
Recordem que el doctor Massip ha publicat Immortals, sants i perfectes, l'està, aquests dies n'està parlant, és el llibre que, amb el que ve sota el braç, que l'ha publicat edició 62 en català i destino en castellà. Però bé, hi ha els famosos antioxidants.
Bé, el problema que hi ha és una mica, per això estem parlant del tema, la gran preocupació que tots tenim a envellir i les ganes que tenim d'intentar frenar aquest procés. Això fa que s'ajunti una miqueta la demanda amb una oferta que no és ben bé real. O sigui, tot el que estem parlant dels antioxidants, tot el que estudia l'envelliment a fons i que ha fet estudis sobre això, encara no s'ha aconseguit demostrar que els antioxidants realment frenin l'envelliment. La base, al principi dels antioxidants, evidentment hi ha una base científica important darrere, que és que realment l'oxidació és part molt important de l'envelliment, el que fa que les cèl·lules envelleixin. Per tant, sembla lògic pensar que si posem antioxidants aconseguirem frenar això. Això és la idea bàsica darrere de tots aquests tractaments. El que passa és que fins ara no hem aconseguit demostrar que això sigui així. Hi ha alguna cosa més que no entenem que fa que els antioxidants no siguin aquesta panacea que pensàvem que era. Per tant, tots els tractaments que es venen com a antienvelliment basats en tècniques d'antioxidants no tan sols no són útils, sinó que poden ser inclús perjudicials per la salut.
I si ens prenem, per exemple, moltes vitamines al dia, el cos igualment les elimina, no? Les que sobren?
Exacte, per exemple, la vitamina C, que és un exemple de vitamina antioxidant, tenim... El cos té... Està, el balanç oxidatiu del cos és una cosa que està molt, molt finament controlada i llavors el cos no permet que el vulguem empènyer cap a un costat o cap a l'altre, perquè això no tan sols afectaria l'envelliment, sinó molts altres mecanismes de supervivència que no podem tocar. Llavors, si tu t'estàs prenent un excés de vitamina C pensant que estàs posant més antioxidants al cos i això aconseguirà frenar una mica l'oxidació i reduir l'envelliment, t'estàs enganyant, perquè de fet, per exemple, la vitamina C és un cas de que un cop has arribat a absorbir el màxim que pot absorbir el teu cos, la resta s'elimina per l'orina. És un cas claríssim.
Clar, ja parlant d'això dels antioxidants i una mica metafòricament, el que passa és que a vegades se'ns oxida una mica la ment i estem avorrits de la vida, trobem tot molt problemàtic, xoquem amb tot, no acceptem les coses com passen i aleshores doncs envellim molt més ràpid. En canvi, una persona que té una acceptació més gran de les persones, de la situació, de les coses que passen, i que té una ment creativa i que té ganes de viure, no sé si tindrà més o menys arrugues, però serà una persona que tindrà molta més capacitat per tirar endavant i per tant tindrà un esperit jove. Jo crec que això és l'important. El que passa que vivim en una societat de la imatge en el que es posa tanta atenció en la nostra imatge, sobretot en les dones, que això genera quasi com un complex, no? Si estàs grassa, si estàs prima, si estàs amb més arrugues, o almenys tot això ens fa posar atenció cap a l'exterior i no cap a l'interior, que és el que realment ens dona la força de viure.
Valentí Fuster. El més important no és viure molts anys. El que importa és viure'ls bé.
Hem parlat amb Victòria Varas, que és naturòpata, especialista en anti-aging, que acaba de publicar el llibre Anti-aging Natural Integral, un programa per regenerar el cos i revitalitzar la ment. La sentíem en començar aquest ofici de viure. Ens parla d'acceptar les arrugues com un fet de la vida. Però això no vol dir, ens explicava la doctora Varas, que no fem res per evitar-les o matisar-les.
Sí, l'arruga és vella i no solament l'arruga, la maduresa, no? Ara veiem moltes actrius i models que tenen 60 i fins a 70 anys i que ens estan demostrant que estan perfectes i que estan molt guapes amb la maduresa. L'altre dia vaig anar a veure Mamma Mia, vaig veure la Meryl Streep, es nota que és una senyora de 60 anys, jo no sé quina edat té, però és una dona madura i està fantàstica, no? Llavors ens hem d'acostumar una miqueta a veure la bellesa amb totes les coses, amb totes les coses. L'arruga, les ulleres, unes marques a sota els ulls, no?, de fatiga. Bueno, pues si ens seguim mantenint estereotips i patrons de que la bellesa és tenir 20 anys, tot això ens semblarà que ens hem de matar per canviar-ho, però no és així, no és així. I per sort hi ha com una petita cunya dintre de la societat, no?, per lluitar, per acceptar un tal com és.
I està d'acord, Begoña?
Sí, jo crec que nosaltres des del punt de vista filosòfic diem que no hi ha ètica sense estètica. I llavors, quan tu tens una estètica tan heterònoma, és un altre que dictamina el cànon, i en aquest cànon de bellesa contemporani no hi ha calvície, no hi ha cel·lulitis, no hi ha arrugues, doncs t'estan dient que estàs lleig, i aquest cànon d'estètica acaba decidint la teva ètica, que és un atemptat contra la integritat física, perquè hi ha un rebuig al teu cos i un machucar el cos per a que sigui el que no és, però hauria de ser en nom de no sé qui ho ha dit. Té unes conseqüències molt interessants aquests cànons de bellesa que amaguen la, entre cometes, anomenada imperfecció, i anem buscant aquesta perfecció, i a més és especialment dolorosa en el cas de les dones, especialment dolorosa.
Jo afegiria que el pitjor és quan la nostra autoestima està basada en l'apariència física, o en això, si hi ha cel·lulitis, si no, si tens els pits més grans, més petits, si tens més arrugues, menys arrugues. Quan la nostra autoestima està basada en la imatge corporal, aleshores és una autoestima molt endeble, perquè estàs constantment pendent de l'estètica exterior i constantment amb unes despeses que jo considero absolutament inútils per poder mantenir, doncs, la bellesa que es ven en el mercat, no?
Sí, hi ha un dualisme platònic judeocristià de fons, que és el cos, és una màquina que es pot remoldejar a la teva imatge i semblança. Seguim anclats en un cos màquina, objecte, i no en un organisme que és interactiu. I per tant, en cos i ànima som cossos encarnats, no? És interessant perquè els alemanys distingeixen entre Leib i Körper, entre organisme, cos vivificat, cos animat, ànima encarnada, i el Körper, que és senzillament un cos pacient. Doncs jo crec que ahir encara tenim una relació amb el cos excessivament dualista i excessivament objectivant i, per tant, manipuladora.
Això és l'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, 5 minuts i arribarem a 8:45. Avui estem parlant de com acceptar l'envelliment, com acceptar les arrugues, és el títol que hem posat avui a l'Ofici de Viure. Ens explica la Roser, que té 32 anys, que hi ha una cosa que li fa més ràbia que la mania de les arrugues, que és anar a la perruqueria i que t'entestin a tenyir-te les 5 canes que tens. If you wanna be my friend, you want us to get along.
La reflexió nostra és que una arruga o una, el que tu dius, perdre cabell o engreixar-se una mica, és natural. Amb el pas de temps és natural. Una altra cosa és que el que sigui natural sigui al mateix temps desitjable. I aquí introdueixo una qüestió, una pregunta, perquè és ben veritat que, bueno, pues amb el temps també perdem memòria, també perdem interès sexual, i no necessàriament ha de ser així. És a dir, és algo que ve donat per al canvi hormonal, pel desgast, etc. Però molts de nosaltres trobem que tenim una edat biològica i una edat espiritual o una edat psicològica diferent, no?
Bé, doctor Massip, un cop ens queda clar que hem d'acceptar l'envelliment, què pot accentuar el nostre envelliment i què pot endarrerir-lo?
Qualsevol cosa que representi un estrès pel nostre cos, de fet, és una forma d'accelerar el dany que fem al nostre organisme, a les nostres cèl·lules. Llavors, per exemple, si estem parlant d'arrugues, que podria ser el tema, podria ser el que es veu més de l'envelliment. El sol potser és la font de dany cel·lular més important que tenim. Per tant, una estratègia per intentar controlar, si més no, l'aparició de rugues una mica és no passar-se amb l'exposició al sol, portar cremes solars, protecció, i de pas això aprofitarem i servirà per lluitar contra el càncer de pell i aquestes coses. Això seria una estratègia senzilla.
Que d'altra banda el sol és recomanable.
El sol és molt bo, efectivament, però amb les dosis adequades, i és una de les coses que realment...
Sí, no, jo tinc una amiga de Dinamarca que a principis d'any li van detectar que li faltava vitamina D perquè no veuen gaire el sol.
El gran problema del nord d'Europa és precisament sí. Això, i això genera una altra sèrie de problemes, per exemple, inclús respecte al càncer, les teves proves defenses contra el càncer, si no tens prou vitamina i prou exposició al sol. Però no ens hem de passar per l'altre costat, els mediterranis tendim una mica l'accés a la platja i torrar-nos. Sí. No? Doncs això, no hi ha res pitjor de cara a tirar qualsevol dermatòleg de cara a les arrugues i a la pell que una cosa així.
Si poguéssim respirar menys, envelliríem menys?
Ens moríem abans, segurament.
Sí, això està clar, ràpidament.
A veure, l'envelliment és un efecte secundari de viure. O sigui, envellim perquè estem vivint. Llavors, que viure ens desgastem. Cada respiració, cada segon que passem vius, que les nostres cèl·lules estan funcionant, s'estan desgastant. Llavors, fins a aquest punt és inevitable, és una mica el tema d'avui, no? Que hem d'acceptar que envellim. L'envelliment és una cosa que és inherent a la vida. Que es puguin fer coses o no per frenar-ho és un dels temes que els investigadors estem estudiant, però de moment, mentre no aconseguim trobar una cosa per frenar realment l'envelliment a nivell biològic, no és que més remei que acceptar-ho.
Menjar menys, la restricció calòrica sí que s'ha demostrat en ratolins, no?
Tornem una mica al tema com dels antioxidants. Hi ha una sèrie d'estratègies que s'han demostrat a nivell biològic que funcionen, a nivell de ratolins, a nivell de laboratori. Per exemple, una de les coses és la restricció calòrica severa, és a dir, quan redueix molt la ingesta dels animals, que efectivament allarguen la vida. Ara, això no sabem encara si funciona amb els éssers humans, queda molt per estudiar, i evidentment aquest tipus de dietes tenen uns perills molt, molt evidents que podrien portar més problemes que beneficis. Torno al que deia abans, la conclusió és que encara no hi ha moltes coses, sabem molt sobre l'envelliment, sabem moltes coses que causen l'envelliment, però encara no tenim cap estratègia que puguem dir, va, si fem això no envellirem tant.
Hem arribat a 9:15 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Un minut de meditació. Ricard Rullán, monjo budista, bona tarda.
Molt bona tarda.
Algun comentari sobre l'acceptació del pas del temps, de l'envelliment, de les arrugues?
Doncs sí, sobretot quan vegis la primera arruga, o quan veiem la primera arruga, és molt interessant perquè ens recorda que no som permanents, que som transitoris. I la transitorietat és importantíssima perquè ens esperona per fer coses ara importants, és a dir, ara tenim un temps que no podem perdre, i de fet, com no sabem exactament en el moment precís en què morirem, no podem establir un temps concret de la nostra activitat, és a dir, faré això perquè tinc aquest temps. Llavors, la primera arruga és això, ens dona a entendre precisament que ara el temps va passant i que no el podem perdre.
És una mestra, no? Una arruga és una mestra.
I és una gran mestra.
Un minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rullán. Endavant, Ricard, quan vulgui.
Moltíssimes gràcies. Comencem creant aquest ambient necessari per tenir una bona meditació. En aquest cas és posar el cos en una postura còmoda. L'esquena recta, ben posada, tranquil·lament, respirant i desenvolupant aquesta ment que vol fer la meditació per beneficiar a tothom. Aquesta ment altruista, ben desenvolupada, ben clara, que aquesta idea sigui una cosa absolutament clara. Sens dubte que puguem sentir la necessitat de fer les coses per beneficiar els altres. Llavors t'enfoques, concentra't, observa com l'aire entra i surt pel nas molt clarament. No deixis que altra cosa vagi per la teva ment. Només l'aire, observa com entra i surt. molt tranquil·la, plàcidament, la ment es va apaivagant, es va centrant, es va enfocant i concentrant. I llavors pensa cada inhalació que fas, cada exhalació que fas, el temps va passant, i cada inhalació i cada exhalació, en aquest moment, si has enfocat bé la teva ment, si t'has concentrat, aquesta energia està ben acumulada, ben guardada amb la teva ment. És molt important, i això és producte de goig, de pau, de felicitat. Llavors aprofita cada estona que puguis, perquè el temps no para de passar. Inhala, observa, i exhala, concentra la teva ment. I això et beneficia, tu i els altres. Dedica-ho, doncs, per la benefici de tots.
Ricard Rullant, doncs moltes gràcies. Recordo als oients que a catradio.cat hi trobaran l'ofici de viure i els minuts de meditació endarrerits que desitgin. Gràcies, Ricard, fins demà.
Fins demà, molt bona nit.
Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Passen 4 minuts de 9:15 a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, avui amb Míriam Sobirana, amb Begoña Román i amb el doctor Salvador Massip. Ellen Langer, psicòloga de Harvard, va fer un estudi entre homes de més de 60 i 80 anys, els quals va convidar a pensar i a comportar-se com si tinguessin 20 anys menys. Al cap de només 5 dies es van observar en ells una sèrie de canvis físics associats amb el retrocés de l'edat. L'audició i la visió van millorar, així com també els resultats de les proves de destresa manual i de mobilitat de les articulacions. Aquests estudis revelen una mateixa cosa. Els resultats depenen de les expectatives, de tal manera que si s'espera que disminueixi la capacitat mental i física amb l'edat, segurament així serà. Però si per contra anhela rejuvenir-se i viure més temps, aquesta pot ser la seva experiència, segons diu el doctor Deepak Chopra. Hi està d'acord el doctor Massip?
Totalment. Jo recordo les paraules de la meva professora de psicologia a la facultat, que quan parlàvem de la memòria i l'envelliment, i dèiem que la gent gran perd memòria, ella estava convençuda que no. Ella deia que no, que el que estem fent és que estem forçant-nos a creure en aquest concepte de que envellir significa perdre facultats mentals, físiques. Òbviament hi ha un deteriorament del nostre cos, però no tant com el volem vendre. Que si nosaltres adoptem una actitud de dir, no, jo vaig a fer treballar la meva memòria com la feia treballar sempre, i en lloc de dir, no, clar, com que sóc vell ja recordo menys coses, cada cop recordes menys, no. O sigui, el fet de motivar-te i de realment fer anar el teu cos al màxim de les seves possibilitats et manté en aquest sentit intel·lectualment més jove, per exemple.
Begoña?
Sí, jo diria que la principal causa d'envelliment és el cansanci vital. Està cansat de la vida. I quan una persona està cansada de la vida, perd entusiasme i, per tant, comença a certa deixadesa, que comença, evidentment, pel físic, que és el que més ama tens. I llavors, estàs de volta de tot. Ja no t'interessa res perquè ja te ho has vist. I és una negació de la creació, de la creativitat, de la innovació i, per tant, de la llei inherent a la vida, que és precisament la contínua regeneració, no?
Sí, jo crec que una actitud de donar als altres, una actitud d'ajuda, una actitud de sentir que la teva vida té un sentit, ajuda molt a tenir una motivació per viure. Jo aquest estiu he estat amb una dona que acaba complint 93 anys i té una vitalitat i una memòria, perquè va recordar ella una cosa que va passar l'any passat i caram, tu sí que se'n recorda d'aquest detall. Quan és una persona que es veu amb cents de persones, és la directora internacional d'Aura Kumaris. I aleshores per a mi és una demostració del que heu dit, que no necessàriament envellir vol dir perdre memòria. Vull dir, sí que potser tindrem més arrugues i el cos no reacciona amb tanta vitalitat i tanta rapidesa, no podem córrer com quan érem petits, però sí que si hi ha aquesta vitalitat, aquestes ganes de viure, aquesta actitud de fer coses positives de cara als altres, això ens ajuda molt.
Avión sin asa, foguera sin brasa.
Per revertir l'edat biològica, Deepak Chopra proposa 10 passes. Les enumero i si en discrepeu d'alguna, serà molt benvinguda la vostra discrepància i si n'hi ha algunes a afegir, doncs endavant. Primer, canviar les percepcions que tenim sobre el nostre cos, l'envelliment i el temps. Per exemple, si sempre anem amb pressa, s'accelera el nostre rellotge biològic. 2. Practicant formes de descans profund, millorant la sintonia amb la naturalesa. 3. Alimentant el cos amb molta cura i alimentació sana. 4. Utilitzant sàviament els complements nutricionals. 5. Millorant la integració entre el cos i la ment. 6. Fer exercici amb regularitat. 7. Eliminar les toxines del cos físic i del cos emocional. 8. Cultivar la flexibilitat i la creativitat de la consciència. 9. Fer de l'amor l'aspecte més important de la vida. I 10. Mantenint la ment jove. Doctor Massip?
Puc comentar la quarta, que és l'única que no ha estat molt d'acord?
Utilitzar sàviament els complements nutricionals.
Això ve una mica a la societat americana, precisament, posa molta fe en els complements nutricionals. He estat vivint 9 anys als Estats Units, o sigui, sé la bogeria que hi ha, sobretot en una ciutat com Nova York, en la qual la gent es pren centenars de vitamines i centenars de pastilles al dia com a complement de la dieta. La dieta, o sigui, el cos humà està preparat, està dissenyat per aconseguir tots els nutrients, totes les vitamines del menjar. Si fem una dieta sana i equilibrada, que és un dels punts també que proposa, ens podem estalviar tots els suplements dietètics.
El que passa que mengem un enciam i que no té gust d'enciam i que dius, això té alguna vitamina? Aquest tros ara, que ja no és ni som verds. Sí.
Ara, però i què faràs? Prendràs una pastilla que saps que té dintre, que és química, i creient que això és la vitamina que et falta a l'enciam? No, el que has de fer és prendre les teves dosis d'enciam, les teves fruites, les teves verdures, d'una forma equilibrada, evidentment. Si tu després dius, mira, és com que jo no prenc verdura, no prenc fruita, estic molt més tranquil la consciència i després vaig a un pot i em prenc una pastilla que diu que té vitamina C. No és això, sinó el que hem de fer és menjar bé, sa i equilibrat i oblidar-nos els suplements.
Tio, a la pàgina 282 d'aquest llibre, Immortals, Sants i Perfectes, que tenim damunt la taula del doctor Massip, l'octubre del 2007 una nova línia de refresc Coca-Cola arribava als supermercats del Regne Unit, la Coca-Cola Light Plus. Una versió tenia una ració extra de vitamines, mentre que un segon tipus deia que portava antioxidants.
Això, imagina't, si una cosa com la Coca-Cola, que és la cosa menys natural que et puguis imaginar, te la venen com una cosa de salut, perquè simplement perquè hi han afegit antioxidants o vitamines, això t'explica fins a quin punt estem equivocats en el nostre enfocament de la nostra dieta. No hem d'intentar suplir uns dèficits de la dieta, sinó a la dieta fer-la adequada, o sigui, fer el que hem de fer.
Però és que d'alguna manera amb el màrqueting aquest s'està enganyant a la gent.
Evidentment.
Una persona que sap que la Coca-Cola no és sana, vull dir, sí, ara ho sabem, vale, però molta gent igual no ho sap i posa antioxidants i tal, i així, vull dir, és com que estem enganyats, no sé.
Enganyats potser és una paraula una mica dura, però realment hi ha, evidentment, el fet que estiguem parlant del tema aquest és que revela que hi ha una preocupació molt important sobre l'envelliment. Llavors, la gent demana que els donis coses per frenar l'envelliment. Llavors, qualsevol cosa que tinguis que estigui basada en qualsevol petita cosa científica que puguis tu fer servir, la gent s'aprofita i ho agafa com si fos la salvació.
Clar, i en aquest sentit, lo de les fruites i la verdura, crec que la verdura biològica té molta més vitamina que no algunes pomes que semblen sortides de plàstic, quasi, no?
Penso que som certs complets i és, no és que siguem cos i ànima, és que som cos-ànima, com una sola cosa. És impossible separar-ho, som esperit i matèria al mateix temps. Les dues coses són manifestacions d'una mateixa energia, una tangible i l'altra intangible. I després ja està a nivell de la casuística de cada un, no? No envellirà el mateix una persona que ha tingut una formació en una acadèmia militar, posat per cas, que li han donat un tipus de disciplina i o que, bueno, pues està nascut dintre d'una secta dels mormons que li han dit tota la vida que en el cine era un pecat, pues a lo millor ja té una tendència a tenir unes idees rígides, i amb tot el respecte pels mormons, no, és un exemple. Una persona que ha tingut una vida amb la qual, pues no sé, pues d'alliberament, animat per la seva família a explorar, compartir i permetre's tot el tipus de iniciatives iniciatives, de creativitat, i ha estat estimulat a donar el millor de si mateix i a desenvolupar-se com a persona, no? I penso que l'envelliment d'una persona d'aquesta o altra serà diferent. A nivell psicològic, segur. I el que estic convençuda és que també influirà aquest esperit amb el seu cos.
A catradio.cat/en directe la Josefina diu que no amaga les arrugues, però sí els cabells blancs. En Jofre escriu que això de l'envelliment és tot psicològic, i la Carme pregunta per què els homes amb canes són atractius i les dones no. Begoña Román, té alguna resposta?
Bueno, jo diria que perquè les dones consumeixen molts tintes, hi ha moltes perruqueries que viuen de que les dones s'estenyeixin. I tampoc les dones han fet un esforç per trobar la bellesa a les canes. Van fer un esforç perquè trobar que la dona amb pantaló és atractiva, i s'ha imposat el pantaló. Doncs hem de fer un esforç per demostrar que les canes també amb les dones són atractives. I ja està, no hi haurà més.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits.
Estic totalment d'acord amb el que dius. A més, jo crec que ens estem, no ens hem tret de sobre encara una de les coses primitives que tenim els éssers humans. Al cap i a la fi, no deixem de ser animals d'una forma o d'una altra, no? La importància que li donem al nostre aspecte exterior és perquè està relacionat amb una sèrie de senyals biològics en els quals estem acostumats a respondre d'una forma instintiva. És a dir, el fet de que es valori més que una dona sigui atractiva és perquè els homes estan i reconeixen en aquests trets biològics una sèrie de senyals positives del que fa els gens que tindrà aquella dona de cara als gens que passarà als teus fills, diguéssim. Així és com triem, en teoria, els animals trien les seves parelles. Llavors, el fet de les canes és un senyal de que la dona envelleix i deixa d'estar en l'edat reproductiva òptima. Llavors, hem d'intentar fugir una mica del nostre instint animal, veure que estem en un entorn social molt diferent al de fa milers d'anys, i que això ja no deixa de ser, no és un senyal ja de que la dona no és fèrtil o no pot tenir els fills amb el que nosaltres necessitem.
Jo, a més, diria que tenim una certa responsabilitat, les dones, de crear cànons estètics adequats a la nostra edat. Això passa per reivindicar les canes, però també per reivindicar determinades talles i determinada moda. Perquè el cànon estètic d'home sí que s'ha adequat més a l'edat. Hi ha senyors madurs molt interessants, però no hi ha senyores madures interessants, o què? O és que nosaltres som les primeres que no ens ho creiem? Jo reivindico aquí una mica la creativitat en cànons estètics per a dones que no siguin joves.
Doctor Massip, viurem 100 anys?
Ara mateix no, però...
Vostè i jo viurem 100 anys?
Possiblement. Home, si ens cuidem una miqueta, potser ens hi costem. Però en el futur, cada cop, jo crec que sí, l'esperança de vida s'anirà allargant gràcies als nous descobriments, gràcies primer a que anirem controlant certes malalties com el càncer, que és un dels grans problemes, i gràcies a que la recerca en l'envelliment ens permetrà allargar una mica l'esperança de vida.
I quina mandra, no?, viure tants anys per això.
Depèn de les condicions, suposo, no?
No, però vostè sí que s'ha plantejat quines serien les repercussions de tot plegat.
Sí, evidentment. Hem de pensar, clar, si mires, si retrocedim una mica en el temps, els éssers humans no tant segles, no passava, la nostra esperança de vida eren potser 40-50 anys. O sigui, ja han gairebé doblat, només amb unes poques intervencions a nivell, sobretot, del control de les infeccions, que és el gran mal que teníem fins a l'entrada de la medicina moderna. Clar, o sigui, el que estem parlant ara de que seguirem amb noves estratègies que ens permetran allargar això una mica més. O sigui, seguim dintre la mateixa línia que han començat fa segles. O sigui, no estem parlant de que intentem fer res estrany o anar en contra de la naturalesa, diguéssim, més del que hem anat fins ara. Sí, clar, si arribem a un punt que estem parlant de que durem 200-300 anys, clar, això podria plantejar una sèrie de problemes pràctics a la Terra, un planeta en el qual ja estem bastant apretats i els recursos són escassos.
I jo crec que també s'hauria d'incloure una mica l'educació de cuidar-se. Què vol dir cuidar-se realment? És a dir, posar-se el tinte és cuidar-se? No, cuidar-se és una cosa com molt més profunda.
Exacte.
Que té que veure amb la forma que mengem, amb l'estil de vida, amb si anem sempre amb presses, amb estrès o tot això, doncs per molt que la medicina ajudi, si no hi ha un canvi d'actitud i un saber cuidar-se i estimar-se, no? És una qüestió d'estimar-se.
Sí, jo crec que tendim una mica a buscar la solució fàcil al problema de l'envelliment. Com que no tenim una solució de base, diem bé, anem a intentar maquillar l'envelliment. Anem a intentar tenir-nos el cabell, estirar-nos la cara, posar-nos el botox, quan el problema potser és millor que anar tapant els efectes més visibles, sinó intentem atacar el que dius tu, una mica l'envelliment en si, intentem fer vida sana el màxim que puguem, fer exercici, menjar pensar tota aquesta mena de coses que sí que tenen un efecte important en com envellim, i mentalment també ser actius al màxim per intentar frenar l'envelliment a nivell psicològic.
Hem començat el programa parlant d'aquest metge de Harvard que va recórrer el món buscant el secret de la salut i la longevitat, que va visitar comunitats del sud de Rússia, el nord de Pakistan, les muntanyes dels Andes de l'Equador, perquè allà hi havia persones que vivien fins als 80, 90 i més anys, i descobria que una de les característiques comunes d'aquestes persones era la seva actitud davant de l'envelliment. En aquestes societats veneraven els ancians. S'imaginava, Begoña, que aquí veneréssim els ancians?
Doncs no estaria malament, no estaria malament. Per a començar, augmentarien molt la productivitat intel·lectual, vital, perquè és un conjunt molt gran de població que es troba que de cop i volta ha d'estar a casa seva perquè hem decidit que no serveixen per a la vida activa. I tota la seva vida han estat educats per a la vida activa. De cop i volta és molt difícil sentir-te que serveixes quan la societat està dient ara te dediques a fer una altra cosa perquè ja no ets interessant. En aquesta veneració cap a les persones grans, que si tot va bé tothom arribarà, és un tema que socialment tenim pendent.
I és apreciar els valors de les persones grans, l'experiència de les persones grans, com han solucionat els seus problemes durant la vida. És a dir, que es podrien crear diàlegs i formes de traspassar tota la saviesa i l'experiència de la gent gran en comptes d'aparcar-les, com has dit tu, que no serveixen, no? Doncs poden ajudar molt a la gent jove amb tota la seva experiència que han viscut.
11 minuts i arribarem a les 9. Jordi Llavina, molt bon vespre, benvingut. Mira, et recomano un llibre de gruix d'en Salvador Massip, del doctor Massip, Immortals, Sants i Perfectes.
Molt bé. El llegirem.
Com acceptaràs tu les teves arrugues quan en tinguis?
Jo no en tinc d'arrugues, de moment.
Ja, per això.
Jo tinc 40 anys. I quan en tingui, doncs diré que són línies d'expressió, que són traços de la perspicàcia, que són cecs de la intel·ligència, tot això. A mi se m'en refot. Diana, tot això, jo saps que no he estat mai una esteta i per tant no hi pateixo. Sí que hi pateixo molt amb la qüestió del pas del temps, però crec que això és l'essència de viure i que ho sabem acceptar o no, ens toca. No hi ha remei.
Bé, si mai et quedes sense cabell, potser el doctor Massip i jo et podem donar alguna suggerència.
En el meu cas, jo sí, jo tinc una tècnica molt bona per mantenir el cabell, com pots comprovar.
Escolta'm una cosa, Salvador, en el cas d'en Gaspar sabem que és perquè beu molta Coca-Cola.
Sí.
En el teu cas deu ser de tant com penses, no?
No, de fet, jo tinc molt de cabell, el que passa me l'afeito per qüestions purament estètiques.
Això està molt bé.
Ja hem sentit aquí, sí, aquesta empresa sort que no patrocina el programa, perquè la publicitat que ha tingut avui en aquest programa, entre el que ha dit la Míriam Sobirana. Demà a l'Ofici de Viure parlarem de la por del futur. Seria un tema sobre el qual també la Míriam i la Begoña podrien dir moltes coses. Tot allò que ens frena la por del futur, i més en un escenari de crisi. Hi ha gent que pateix la crisi en primera persona i hi ha gent que no la pateix però que té por i que deixa de fer moltes coses per aquesta por. Suposo que ho heu comprovat.
Sí, sí. La por ens reprimeix, la por ens frena i...
És mala consellera.
Demà en parlarem. Doctor Massip, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Ofici de Viure. Que tingui un bon retorn al Regne Unit.
Moltes gràcies.
Pare, he de fer una redacció sobre l'estalvi energètic i no sé què és.
És el que fem sempre a casa. A l'estiu posem els tendals perquè no entri la calor i a l'hivern ens escapem del fred amb les finestres de doble vidre. I des que tenim energia solar, fins i tot ens estalviem d'escalfar l'aigua.
I tot això m'ho pots posar per escrit i a doble espai?
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. Fecsa Endesa, compromís amb la sostenibilitat, compromís amb el servei.
Perquè començar bé el curs és important, ara tens una motxilla sense rades per tan sols 6,50 euros.
Tu me das lo que nadie más me ha dado.
Perquè em quadren els comptes, Hipercor, Hiperpillor.
Ferran, em sembla que em punxa.
Ah, sí? Què hi farem? Demà demanaré hora al taller.
Demà? Digue'm que som de Rigel.
Amb Rigel Auto sí que tens un servei d'assistència que et canvia la roda. Estalvia el doble amb Rigel. Diners i molt més que diners. Truca al 902 30 30 76, 902 30 30 76 o entra a rigel.es.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Don Piso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagaràs 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Don Piso, Si vols, pots. Truca al 922 22 22 o informa-te a qualsevol de les nostres oficines.
El Pam Tomàquet, el Massís de Montserrat, els Castellers, el Crist de Sant Climent de Taüll, el Castell de Claramunt. Descobreix la nostra terra a través dels castells. L'Avui t'ofereix una guia completa amb les millors rutes per tota la família amb el patrocini de Sabadell Atlàntic. Aquest 11 de setembre i per només 2 euros al teu quiosc. Només amb l'Avui.
A veure aquest... Cèntric, 70 metres quadrats, exterior, amb instal·lació d'energia solar a l'edifici, 4 habitacions...
Energia solar? Així podríem reduir la despesa en aigua calenta i estalviar-nos diners. A més, fer servir energies renovables és molt més ecològic.
Doncs som-hi. Apunta el número que hi trucaràs ara mateix.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. FECSA Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Ferran, em sembla que hem punxat.
Ah, sí? Què hi farem? Demà demanaré hora al taller.
Demà? Digue'm que som de Rigel.
Amb Rigel Auto sí que tens un servei d'assistència que et canvia la roda. Estalvia el doble amb Rigel. Diners i molt més que diners. Truca al 902 30 30 76, 902 30 30 76 o entra a rigel.es. Catalunya Ràdio.
I les 9 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, mails d'amor, mals d'amor amb Jordi Llavina, viure@catradio.cat. Recordem, Jordi, que es tracta d'enviar el correu electrònic amb el mal d'amor concret, que mantenim l'anonimat, sí. Si algú no vol que el nom surti per antena.
I que si no és un mal i és un gaudi o un goig d'amor,
també serà molt benvingut.
Justament. Aquest és un mal. Em dic Pilar, tinc 56 anys, he viscut casada durant 28 anys. El meu marit, entretant, ha patit diverses crisis de diferent intensitat. Al començament de la nostra relació, abans fins i tot d'anar a viure junts, va patir una forta depressió. Jo crec que els símptomes d'aquella depressió, que venia d'un altre que havia patit als 17 anys, no han desaparegut mai del tot, però de vegades hem fet veure que no en sabíem res. Les crisis més fortes, però, han sigut les d'aclarir-se ell mateix. Si volia estar amb mi o no. En quasi 30 anys jo sí que he tingut relacions i fins i tot sospito que alguna d'aquestes relacions ha durat molt de temps. Però mai ens separàvem, no tant pel nostre fill Roger, que ara ja té 23 anys, sinó perquè en el fons jo crec que ens hem estimat molt. L'estiu passat vam viure un brot molt virulent de les nostres crisis periòdiques, però vam anar fent. Ell estava incòmode en tot. El viatge que vam fer als països escandinaus va ser un desastre. Al tornar, a començaments d'agost, jo vaig posar el tema sobre la taula i ell, una vegada més, es va fer el suec. Però a finals d'agost, en concret el 26 d'agost, dimarts, la cosa va esclatar. Provisionalment, jo m'he quedat a la casa i ell ha anat a viure en un pis d'estudiants a Barcelona que havia tingut molts anys enrere. Sé que això ara ho he de passar jo tota sola, però m'agradaria que em diguéssiu si, malgrat que tot anava fatal, és fins a cert punt normal que estigui com una mica perduda.
La Pilar, resumint, doncs, la Pilar de 56 anys que s'ha separat després de gairebé 30 anys de vida de parella i ens demana si, malgrat que la relació anava molt malament, que era evident que un dia es trencaria, és normal que ara se senti una mica com perduda.
Home, ja sabeu que això del normal és un adjectiu que a mi em posa molt nerviós, però diria, per fer-ne ús, que el que fora molt poc normal és que al cap de gairebé 30 anys de vida en parella, de projecte comú, no sentissis una certa estranyesa, no? Segurament hi haurà molts moments de dubte, tot i assumir d'entrada la situació. Et sembla que ja ho has superat, però un bon dia, sense més ni més, t'agafa una plorera i donaries qui sap què per estar entre els seus braços. Aquests moments de dubte també te'ls has de permetre, aconsellen Maria Rosa Ribes i Maria Rosa Serra en el conegut S'ha acabat amor meu, publicat per Porti. Sí que és normal que et sentis perduda, però jo diria que hauries de mirar d'extreure'n el millor d'aquest moment, extreure'n les qualitats intrínseques de tornar a ser tu i el teu fill, que és un altre tema que segurament haureu d'abordar amb una mica de calma. Hi ha un llibre molt interessant que abunda en algunes de les qüestions que tu mateixa apuntes, Pilar. És un llibre titulat La segona vida de les dones, de Christian Collonge, i llegim coses com aquesta. Em comentava l'exdona d'un personatge conegut que amb ell ho havia compartit tot durant 15 anys. El llit, la passió política, els combats. Sempre havia fet els ulls grossos quan l'home li havia fet el salt. Un dia ell se'n va anar
La va deixar amb tres fills i el seu ofici de professora. Sembla que com més contrariades han estat elles, més inoblidables són els records que deixen els amors. No és el cas, aquests records no són precisament inoblidables. Jo crec que la teva tasca en aquest sentit serà més fàcil.
Què diu la psicoanalista Iolanda Sussin, Jordi?
Que ha passat un estat en què no passava res durant molts anys a autoritzar-se, a sentir-se com una mica perduda, que diria que és una forma atenuada de dir que realment es deu sentir una mica sola a l'hora de passar-ho. No hi veu cap problema, la Iolanda Sussin, perquè és ara aquesta exparella que l'ha acompanyat tota la vida, una persona de signe depressiu. Per tant, es pot sentir molt acompanyada per molta altra gent.
Si teniu mails d'amor, viure@catradio.cat. Aquesta setmana estem tancant l'ofici de viure amb el camí cap a la felicitat segons Pavese. D'un llibre, entre d'aquests aforismes, d'un llibre que es diu L'ofici de viure. Pavese, Jordi Llavina, suposo que saps que si fos viu, si fora viu, avui faria 100 anys.
Ho sé.
Va néixer avui fa 100 anys.
Com la Mercè Rodoreda, que també faria 100 anys enguany.
Dos aforismes sobre l'amor, de Pavese. Per aconseguir un amor tràgic fa falta astúcia, va escriure Pavese. Però són precisament les persones incapaces de tenir astúcia aquelles que tenen set d'amors tràgics. Per què gairebé tothom ha patit un desengany amorós, es pregunta Pavese? Doncs perquè l'amor al qual s'han llançat de cap els ha atraït, segons la llei que diu que només s'obté allò que es demana amb indiferència. Tornem demà a les 8 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, parlant de la por del futur. Que tingueu una nit plàcida.